Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Divendres, el nostre mur de Facebook es va omplir d'intolerància quan hi van penjar la notícia que han tallat la llum a 13 famílies de la Bisbal que havien ocupat uns pisos. Llegeixo algunes perles, de les que hi havien publicades, òbviament. Que treballin o se'n vagin al seu pis. O aquesta, jo també puc ocupar il·legalment una casa i demanar a l'Ajuntament que em pagui la llum i l'aigua? O si sóc musulmà no podré? O encara una tercera. No tenen per pagar el llum, però cada família té 3 o 4 nens. És curiós. Sabeu aquest tipus de nens grossos, alts, forts, apersonats, que tendeixen a ser els graciosos del grup? Aquests que no solen ser els estudiants més prolífics, precisament, ni els primers de la classe. Els típics que, quan tenen altres nens de públic, es creixen. Els grans que van en grupet just al lloc on hi ha un nen més petit, més poca cosa, més nyicris, menjant-se l'entrepà, i va l'altre gros, busca bregues i el provoca i li exigeix que li doni l'entrepà. Sabeu a què em refereixo, no? Doncs això és el que em van semblar aquests comentaris. Perquè, més enllà de semblar-me injust, per no dir una altra paraula que podria ser denunciable, em fa tota la sensació que són fets des de la víscera i des de la superioritat moral que tenen les persones, i aquí em torno a estalviar algun adjectiu. Perquè els fan des del desconeixement més absolut i perquè estan d'acord en que la vida s'ha posat molt puta per tots. Em sembla que tenen milions de motius més per queixar-se que no pas anar-se a fixar amb aquests pobres desgraciats als que els hi han tallat la llum. Els acusen de tenir fills sense pensar que no els podran mantenir. Els acusen de no treballar i de viure de les ajudes públiques i, en definitiva, els acusen d'aprofitar-se del sistema que paguem entre tots. Doncs bé, posem-hi xifres. L'Ajuntament de la Bisbal destinava el seu pressupost del 2016, perquè el del 2017 encara no està publicat, 4.730 euros per la partida Actuacions d'Immigració, 8.100 euros per assessorament jurídic a ciutadans extracomunitaris, 95.000 euros pel conveni que té amb el Consell Comarcal en matèria de serveis socials, i això, per cert, abasta a propis i foranis. Destina també 6.000 euros a Càritas i 2.200 al Fons Català de Cooperació en matèria de suport als refugiats, és a dir, 116.000 euros d'ajuda directa, més algunes partides, la majoria d'elles, en sous a treballadors públics. Per quedar-nos a la Bisbal, si s'acaba enderrocant parcialment la biblioteca, s'estima un cost d'entre 500.000 i 800.000 euros. Però anem més enllà. El 2014, 8 diputats de la Diputació de Girona es van repartir gairebé 200.000 euros en dietes abans que fessin la feina per la qual les havien de cobrar. O altres dades. Mentre l'Estat espanyol dedicava 185 milions d'euros per la Secretaria d'Estat d'Immigració, les inversions en AVE en sumen 52.000 milions d'euros. També podríem parlar de les quantitats de diners destinats a finançament, irregularitat de partits, la corrupció, etc, etc. Per tant, em sembla que ens sobren desenes de motius per queixar-nos, manifestar-nos o convocar vagues generals indefinides per totes aquestes coses abans de queixar-nos perquè algunes famílies vingudes de fora sense recursos van ocupar uns pisos buits i ara són notícia perquè els hi han tallat la llum. Criticar que tinguin masses fills, exigir que marxin del seu país o criticar a l'Ajuntament que hi destina una misèria comparat amb altres coses perquè els hi doni un cop de mà no només és tenir molt mala fe o ser un ignorant, sinó que és ser molt covard. Sense anar més lluny, com el nen forçut que fustiga el més raquític, només perquè s'hi creu amb tot el dret. Són les 8 del matí i 4 minuts.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia, i avui és dilluns, ens porta també la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Aquesta matinada ens ha començat a creuar un front que ens ha deixat precipitacions i una baixada de temperatures. Així doncs, aquest matí encara arrosseguem aquestes nuvolades i la possibilitat d'algun ruixat. Amb el pas de les hores anirà minvant i deixarà un dia amb algunes estones de sol. El vent del nord bufarà amb intensitat sobretot al matí i el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per vent i per l'estat de la marge que tindrem un onatge de fins a 2,5 metres. De cara a demà, una situació més tranquil·la i estable, dominada pel cel serè.
Doncs parlant de cel, ara el cel que està una mica ennuvolat, compartim al llarg i ample de la comarca la temperatura de 10 graus, els trobem a Sant Feliu, els trobem a Pals, els trobem al Bons, a Monells, a Platja d'Aro, a Santa Cristina, a Palafrugell i a la Bisbal. 10 graus positius, dèiem, per aquest dilluns 13 de març del 2017. Comencem! I comencem, com sempre, amb el repàs informatiu del dia. Repàs informatiu que fem de la mà d'en Toni Sellas i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Nou capítol del Culebrot. Urbanisme obre un expedient a l'empresa promotora del xalet del Golfet, Toni.
Bon dia. La Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat ha obert un expedient sancionador a la societat promotora del xalet del Golfet, Casa Calella SL, per la construcció de dos murs d'uns 30 metres de longitud. El motiu és que aquests murs s'han edificat sense l'autorització corresponent en la zona de servei de protecció del domini públic marítimo-terrestre.
Segons fonts d'urbanisme citades per Diari de Girona, a finals de gener la Direcció General va emetre la proposta de resolució de l'expedient que ara la promotora està estudiant. El projecte del xalet del Golfet té autorització per un mur de 38 metres a la zona de servitud de protecció, però no per aquests altres dos, ubicats més al sud. De fet, els promotors els han edificat més enllà d'on estava previst segons el projecte aprovat. Tampoc tenien permís per una petita porció de terrassa i de piscina. Si finalment no se'ls dona l'autorització, s'hauran d'enderrocar.
Seguim. Begú ja té pla director per abordar globalment tot el sanejament de futur del municipi.
El Consorci de la Costa Brava ha presentat recentment el pla director per abordar de manera global tot el servei de sanejament de les aigües negres del futur del terme municipal. Aquest ens és el que gestiona el sanejament al llarg de la Costa Brava. En una recent trobada amb tècnics i càrrecs electes de Begú, els responsables del Consorci han exposat les línies mestres del pla.
Aquest pla de sanejament de les aigües planteja la connexió al sistema de sanejament general de tot el municipi, fins i tot els projectes urbanístics encara no desenvolupats, superant la complexitat derivada de l'orografia de Begú. El pla director ha dividit la xarxa de sanejament del municipi en 37 conques i en cadascuna d'elles s'han estimat els cabals de futur preveient el seu creixement urbanístic per marcar les infraestructures necessàries per poder assumir-ho. A nivell global es preveu, entre altres actuacions, la construcció de 17 noves estacions de bombament.
Són les 8 del matí i 7 minuts. L'Ajuntament de Palamós vol tenir enllestir de la nova ordenança municipal de tinença d'animals domèstics abans de l'estiu.
En les darreres setmanes, l'àrea de Medi Ambient ha recollit les aportacions dels veïns per a l'actualització d'aquesta ordenança que Palamós va aprovar l'any 2000. Les propostes s'han recollit en reunions presencials i també mitjançant l'espai habilitat al web municipal o vehiculant-les a través d'entitats i associacions locals.
Les principals aportacions ciutadanes apunten a la necessitat d'establir espais regulats al municipi on els animals puguin estar deslligats i córrer sense cap perill per ells o per les persones. També demanen la possibilitat d'habilitar una zona de platja del municipi on, fora de la temporada d'estiu, es pugui realitzar aquesta activitat deixant lliure l'animal o bé poder-hi passejar sense problema. Ara la comissió de seguiment elaborarà un avantprojecte que anirà al ple. L'objectiu és disposar abans de l'estiu de la nova ordenança que garanteixi al municipi una tinença responsable que millori la convivència i la qualitat de vida de les persones i dels animals.
Són les 8 del matí, 8 minuts. La DO Empordà recupera els vins d'àmfora.
Diversos cellers de la DO Empordà han recuperat les àmfores per oferir vins que destaquen per la seva mineralitat, frescor i un elevat grau de puresa dels aromes primaris de la varietat emprada. Fa més de 2.000 anys, grecs i romans van estendre l'ús de les àmfores a l'Empordà com a recipient per fermentar el raïm i elaborar el vi. Ara els cellers La Vinyeta, Gelamà, Vinyes d'Olivardots i Gerizena han començat a comercialitzar vins creats amb aquesta històrica tècnica, tot i que per ara s'elaboren petites produccions que exploren la seva potencialitat.
Els cellers usen àmfores de 600 a 800 litres de capacitat elaborades amb fang d'una porositat concreta que propicia un correcte envelliment dels vins. Els cellerers destaquen la mineralitat dels vins d'àmfora a causa del contacte directe del vi amb el fang. Remarquen que els vins d'àmfora són lleugers, molt frescos i un punt afruitats, molt en la línia de la demanda actual del mercat. Una altra de les seves característiques és l'elevat grau de puresa dels sabors primaris de la varietat emprada gràcies a la neutralitat del recipient.
Són les 8 i 9 minuts. Acabem amb aquest repàs informatiu d'avui. Amb aquesta notícia, Forallac comença el procés per fer una cuita de calç al forn gran de Fonteta.
L'Ajuntament de Forallac ha iniciat el procés per fer una cuita de calç a l'emblemàtic forn gran de Fonteta. Es tracta d'un complex procés que implica molts voluntaris i que culminarà cap al mes de març de 2018. El primer pas s'ha fet aquest cap de setmana amb la neteja del forn. Ara es valorarà si cal fer alguna actuació de manteniment a l'estructura del forn i es procedirà a obtenir la pedra de calç.
D'altra banda, passat l'estiu es prepararan les prop de 3.000 feixines de bruc i arbós que es necessitaran per la cocció i es deixaran assecar. A principis d'any es fixarà el calendari per enfornar i fer la cuita. Es preveu coure al voltant de 60 tones de pedra calcària. D'aquesta manera, Forallac vol recordar la importància que va tenir aquesta activitat fins al primer terç del segle XX.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima, quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara en passen 10 de les 8. Però això no s'atura aquí. Perquè el resum de l'actualitat continua obrint el focus cap a tot allò que passa a la resta de Catalunya, Espanya i el món, i ho fem, com sempre, de la mà d'en Dani Cortés.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Turquia adverteix els Països Baixos que pagarà car el veto als seus dos ministres.
Bon dia. Segueix l'escalada de tensió entre Holanda i Turquia. Ahir el president turc Recep Tayyip Erdogan va fer l'amenaça que deies, Miquel, i va tancar l'ambaixada neerlandesa a Turquia, també. És la resposta al veto dels Països Baixos a l'entrada del ministre d'Exterior turc i la detenció de la ministra de Família a Rotterdam. Tots dos havien de fer un míting als Països Baixos sobre el referèndum del mes que ve, que podria transformar Turquia en una república presidencialista. El govern holandès ha prohibit els actes perquè els considera propis de l'islamisme radical. A més, ho ha fet 3 dies abans de les eleccions als Països Baixos, que podrien donar el poder a un partit xenòfob i d'ultradreta.
Seguim, ara són les 8 i 11 minuts. Avui comença el judici pel cas Pretòria.
Sí, comença a Madrid el judici pel cas Pretòria de presumpta corrupció urbanística als ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres i Badalona. Un judici que ha de durar fins al setembre d'aquest any. Hi ha 11 acusats per suborn, tràfic d'influències i blanqueig de capitals. Un dels principals acusats és l'exalcalde socialista de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz. La fiscalia li demana 6 anys i 10 mesos de presó. També li reclama que retorni 1,1 milions d'euros. L'exdiputat socialista Luis García Luigi, considerat el cap de la trama, li demanen una pena de 8 anys de presó i que torni 5,8 milions d'euros. El convergent Lluís Prenafeta, la fiscalia li demana 6 anys i 10 mesos de presó, que torni 5,8 milions d'euros, i finalment, per l'exconseller d'Economia convergent Marcia Alavedra, també es demana 6 anys i 10 mesos de presó, però menys diners, 3,2 milions d'euros. El cas Pretòria va esclatar a finals d'octubre del 2009. Es van fer 8 detencions en un dia. La més sonada va ser la de qui era l'alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz. La Guàrdia Civil va entrar a l'Ajuntament, on prèviament s'havien infiltrat, i és que feia 2 anys que l'alcalde tenia el telèfon punxat.
I seguim, si obríem el supermatí d'avui parlant d'intolerància cap als immigrants, ara parlem intolerància també cap als homosexuals. Apallissen 2 nois que s'estaven fent un petó en una discoteca de Berga.
2 nois han denunciat una agressió homòfoba en una discoteca de Berga. Tal com ha explicat un dels denunciants a les xarxes socials, els fets han passat quan es feien un petó a les portes de la discoteca, de la sala. Arran de la pallissa va caldre avisar una ambulància i la parella va ser atesa a l'hospital per cops i contusions. Ja han estat donats d'alta. Els nois han presentat una denúncia i els Mossos d'Esquadra ho estan investigant. S'ha convocat una concentració de suport davant l'Ajuntament de Berga aquesta tarda.
I seguim. La infanta Cristina podria recórrer la sentència per netejar la seva imatge.
El seu advocat ha explicat que voldrien presentar el recurs al Suprem per demostrar que la infanta no havia d'haver estat acusada en el cas Nos. L'advocat diu que ella ho vol fer pels seus fills, però que encara té dubtes.
Són les 8 del matí i gairebé 14 minuts. Susana Díaz anunciarà el 26 de març que vol ser candidata per liderar el PSOE.
La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, anunciarà la seva candidatura a les primàries de la Secretaria General del PSOE en un acte a Madrid que es farà d'aquí dues setmanes. Díaz vol fer la presentació massiva que aplegui militants de tot l'Estat, segons han explicat els seus partidaris. Les primàries es celebraran al maig. La líder del PSOE andalús serà la tercera persona que s'hi presenti. També hi haurà l'expresident del Congrés, Patxi López, i l'exsecretari general, Pedro Sánchez.
I acabem, són les 8 i 14 minuts.
Supermatí!
Uns 40 morts a Etiòpia en l'ensorrament d'un abocador.
Fins ara, les autoritats han confirmat almenys 15 morts, però hi ha una gran quantitat de persones que continua desapareguda. A més, hi ha un nombre indeterminat de barraques precàries construïdes amb fang i que envoltaven l'abocador, que han quedat completament enterrades sota els residus.
Gràcies, Dani Cortés. Ara són les 8 i 14, ara un quart de 9 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Anem amb els esports. Com cada dilluns, en Joan Baixeres, des de Ràdio Bisbal, amb un resum de les notícies més destacades. Desfeta del Club Hoquei Palafrugell a casa, Joan.
El Club Hoquei Palafrugell trenca la seva gran ratxa després de caure derrotat a casa davant el Calafell. El maig va començar de la pitjor manera possible, amb un gol visitant que deixava d'entrada els blanquinegres contra les cordes. Després d'un son profund, el Palafrugell va despertar amb dos gols abans del descans. En la represa, el Calafell tornaria a marcar per empatar el partit i que el joc comencés de nou. Poc després, els locals es tornarien a avançar marcant el tercer gol del duel, però un temps mort vital donaria ales als baixos pedanencs per remuntar el partit i endur-se els 3 punts. La sort de la jornada és l'empat a 2 entre l'Arenys de Munt i el Sant Cugat, que fa mantenir la distància amb el líder, però ara només de 3 punts.
Gràcies, Joan. Seguim. El Bisbal Bàsquet naufrega en el derbi gironí.
El Bisbal Bàsquet torna a caure derrotat a Copa Catalunya. Visitava aquest dissabte passat la pista del conjunt gironí Sant Narcís. L'ampli resultat de 70 a 53 deixava sense alè els blancs, roig i negre en un partit que només va tenir poc més de 7 minuts d'emoció. L'inici del maig va ser igualat, amb defenses individuals, tensió, nervis i un autèntic joc coast to coast. Els locals no trigarien gaire a posar-se les piles per decantar la balança a favor seu. La tortura gironina deixaria fet pols als bisbalencs, que no van saber capgirar el partit. Només hi va haver reacció visitant en el tercer quart, però en el darrer, ni la voluntat ni la fe van ser suficients per evitar un cop enorme que els deixa una jornada més en ple descens.
Gràcies, Joan Baixeres. Un quart i 2 minuts de nou. I, com sempre, recordeu que totes aquestes notícies les podeu trobar degudament actualitzades i posades al dia i ampliades al web radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Un quart i 2 minuts de nou. Anem a l'agenda. A la redacció de Ràdio Capital, en David Parreño repassa totes aquelles activitats més destacades de la setmana en el terreny cultural, lúdic i festiu, les resumeix i les presenta al Supermatí d'avui.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Aquest cap de setmana torna la festa d'hivern Birres Braves a Palafrugell, David.
L'associació Birres Braves organitza la 6a edició de la festa d'hivern aquest dissabte a partir de les 11 de la nit. Tindrà lloc al pavelló d'esports i hi passaran Espencat, Buos i el punxadisc Ivanote de la Bisbal. S'emmarca dins de la Setmana Joves 2017 a Palafrugell.
Seguim, hi ha una exposició d'escultura al Parc dels Estanys a Platja d'Aro.
Des d'aquest cap de setmana i fins al 9 de juliol trobareu les escultures de gran format del navarrès Pedro Jordán al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Són un conjunt de 13 obres de fins a 2 metres i mig d'alçada. És la 6a mostra escultòrica que es fa en aquest espai del Parc dels Estanys per tal d'apropar l'art a un públic més ampli. A part, a Santa Cristina d'Aro avui obren una exposició del món del còmic amb perspectiva de gènere. La mostra estarà situada a la Biblioteca Municipal fins a l'11 d'abril.
I acabem, avui surten a la venda les entrades per la Processó de Verges.
A partir d'avui es posen a la venda les entrades de la Processó de Verges. Es poden comprar al web laprocessó.cat o als punts de l'Ajuntament, al centre de visitants o durant la tarda del mateix Dijous Sant a la taquilla de la plaça 11 de setembre.
Gràcies, David Parreño. Un quart i 4 minuts de nou. Seguim endavant al Supermatí d'avui. Temps pel comentari. Comentari que en la seva edició d'avui dilluns ens porta en Paulí Martí. Pauli.
L'aigua de mar és un element que sempre hem tingut a la base entre nosaltres. I ja de ben antic ens hem beneficiat dels banys i l'ingesta d'aigua marina. Per exemple, per algunes lesions o contusions, quan els pescadors cuinaven amb aigua salada damunt el vaixell, o bé l'ingesta a través de les fosses nasals quan estem constipats. A l'aigua de mar s'hi troben la totalitat dels elements químics de la taula periòdica. I segons l'investigador francès Philippe Goët, la seva composició és molt similar al medi on es desenvolupen les nostres cèl·lules. Ja els grecs practicaven tractaments terapèutics a base d'aigua de mar. Si bé fou a finals del segle XIX, quan el científic francès René Quinton va bastir una teoria al voltant de l'aigua marina, segons la qual les malalties són una intoxicació a nivell cel·lular. El plasma de Quinton, o plasma hipertònic, encara avui és emprat com a tractament per guarir diferents malalties, com ara infeccions, artritis, osteoporosi, pròstata, obesitat, bronquitis o desordres intestinals, entre molts altres. L'aigua de mar també es comercialitza avui en envasos de vidre per a la seva ingesta. Pel que fa als beneficis a través del bany, tots hem experimentat aquestes sensacions energètiques que particularment incideixen en les afeccions de la pell, relaxament de la musculació, pal·liar alteracions del sistema nerviós, estrès, ansietat, insomni, migranya, millora de les afeccions respiratòries, rejuveniment dels teixits, millora del reg sanguini, etc. Malgrat les reticències de la comunitat mèdica i l'indústria farmacèutica, són nombroses les investigacions que demostren que el plasma de Quinton i altres tractaments resulten extremament profitosos contra nombroses dolències, a part que no generen efectes secundaris. Ara que comencen les estacions de bonança, traiem-nos de sobre els complexos i gaudim sense por dels banys d'aigua de mar i sota control d'especialistes de les nostres petites dosis ingerides.
El comentari d'avui d'en Paulí Martí a Ràdio Capital. De seguida parlem amb l'alcalde de Begur, en Joan Loureiro. Tenim ja a punt l'entrevista del dia d'avui.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Senyor alcalde de Begur, Joan Loureiro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hi ha diverses notícies que tenen relació amb Begur i volíem parlar-ne avui amb el seu alcalde abans, però fem una petita, un petit resum dels temes que volem tractar amb en David Parreño. David.
El volum de les propostes ha obligat a modificar els terminis dels pressupostos participatius de Begur. En concret, els veïns han presentat 65 propostes d'inversió en la primera vegada que tenien veu en uns pressupostos. Els comptes tenen una partida de 100.000 euros prevista per aquest capítol.
Senyor Loureiro, és una bona notícia que hi hagi tanta gent interessada o és una mala notícia perquè això obre les possibilitats haver de cada vegada consultar més a la gent?
Bueno, les tendències van per aquí. Això, consultar la gent mai ha de ser un problema. I quan hem obert precisament aquest torn de consultes, doncs, bueno, ja hem dit, hem pogut comprovar, diguem-ho així, que la gent té moltes ganes de participar i per tant de ser consultada i de dir la seva. El procés participatiu aquest, doncs és evident que l'any que vinent l'haurem de replantejar, però evidentment per augmentar la quantitat I això doncs mai és un problema, sinó tot al revés. És una satisfacció, que tinguem aquest problema.
Sí, però, bueno, li plantejava gairebé en aquesta clau irònica. S'han presentat 65 sí. projectes. No sé si han fet ja algun primer filtratge o si podem o si n'hi ha alguns que siguin allò clarament favorits, per entendre'ns.
Hem fet un primer filtratge en quant a propostes que no entrin dintre, diguem-ho així, dels paràmetres que vam demanar, ja sigui perquè la quantia econòmica és molt i molt important o ja sigui perquè no compleix cap requisit dels que demanàvem. Per tant, diguem-ho així, que hem fet una primera criba, ens queden aproximadament una cinquantena, amb números rodons, una cinquantena de propostes.
També.
Sí, sí, no. La gent, home, jo crec que han afinat molt bé. Bandes d'asfaltatges de carrers, que en aquests moments doncs, presenten algunes dificultats, fins a posar a jardinar, diguem-ho així, algun lloc, que en aquests moments no ho està, o posar elements, diguem-ho així, de jocs infantils en alguna plaça. Bé, hi ha de tot, i ara per això també hem demanat a la ciutadania una mica de paciència i ampliar, diguem-ho així, aquests plaços perquè nosaltres tinguem temps, perquè realment ens ha sorprès, ens ha sorprès el número de o la quantitat de projectes presentats i de la seva qualitat es fa també.
Escolta, hi ha una qüestió que a mi cada vegada que parlem de pressupostos participatius em té una mica capficat, que és, tal com vostè ha dit, sembla que la tendència sigui a consultar cada vegada més a la gent, però aquí a mi se m'obren dos dilemes. El primer és, escolti, és la gent qui encarrega als polítics que facin la gestió del dia a dia i, per tant, en certa manera, és com a mi deixin-me tranquil, facin vostès la seva feina, que per això vostès tenen un programa al qual jo he votat. Aquesta és la primera qüestió. I la segona qüestió és, d'acord, obrim cada vegada més la participació ciutadana de manera més reiterada, però de moment l'estem obrint amb coses, diguem-ne, amb projectes, per dir-ho d'alguna manera, menors en termes d'inversió, i per tant no seria també el moment de començar a obrir la participació ciutadana a projectes més grossos i més estructurals?
Bueno, escolta, jo sempre poso l'exemple de Suïssa. A Suïssa surten els polítics triats amb eleccions i per tant doncs amb responsabilitat, però també a Suïssa es consulta fins i tot el color de la pintura que han d'anar als fanals.
Exacte, fanals. Això anava, a Suïssa consulten tot.
Exacte. Llavors, doncs, nosaltres evidentment ens presentem amb un projecte polític, el presentem a la ciutadania i la gent ens vota. Per tant, entenem que amb allò que ens vam presentar, allò és el que tenim l'aval de la gent per tirar-ho endavant. Ara, a més, al llarg, diguem-ho així, de tota la legislatura hi han infinitat de projectes que se van presentant, ja siguin perquè hi ha línies de subvenció o ja sigui perquè hi ha en aquells moments no hi havies pensat, però ara descobreixes que aquell projecte doncs, pot ser tan bo com altres, doncs a partir d'aquí s'ha doncs, de consultar. És a dir, jo quan em presento en unes eleccions i he de fer alguna cosa de les que no havia dit o no havia promès, entre cometes, a la gent, doncs em sembla que és una obligació presentar-ho a la ciutadania perquè em digui doncs, si allò tira endavant o no. Uh-huh. Però a més també hi ha un altre tema aquí. No és només demanar a la gent el que volen que es faci, sinó com es fa. És a dir, tenim projectes per fer doncs, algun carrer o alguna plaça, etc. Jo crec que és molt bo que la gent, abans de començar a picar i abans de fer forats, que la gent sàpiga què es farà i com es farà. I que, per tant, doncs, també la gent ens orienti una mica, o ens pugui dir també, pugui dir una mica la seva sobre com ha de ser aquella plaça, aquell carrer, etc. Jo crec que és bo, consultar, perquè, bueno, doncs perquè a més, escolta, 20 ulls veuen més que dos, això segur.
Sí, això està clar. Escolti, al voltant d'aquest mateix projecte, quins són els terminis ara? Perquè s'han modificat aquests terminis per poder acabar de determinar quins són els projectes que es presenten, però una vegada estiguin determinats, quines són les següents fases i quins són els següents terminis, si és que estan concretats?
Sí, ara nosaltres ara el que farem, els tècnics estan treballant una mica contra la llotja. Jo espero que a final d'aquest mes estigui ja avaluat tots els projectes, i per tant, doncs, a partir de principis del mes que ve els projectes finalistes estaran exposats tant aquí a les escoles velles, a la sala d'exposicions de les escoles velles, com en el polivalent d'Esclanyà, perquè la gent pugui anar-hi, pugui veure-ho i pugui votar els que millor els hi sembli.
Perfecte, anem a més qüestions, perquè ara fa dies que no teníem ocasió de parlar, i vaja, tenim notícies que ens venen de Begur ja, que es remunten al gener. Per exemple, m'agradaria que parléssim de quin és el resultat, de com s'està desenvolupant aquesta campanya de... Bé, aquesta campanya no, aquest canvi en el procés de recollida de les escombraries porta a porta.
Sí, bueno, és un projecte, diguem-ho així, que hi té a veure amb medi ambient, i té a veure amb tot també amb aquesta com dir-ho, aquesta orientació, diguem-ho així, que anem tots plegats a fer més sostenible, diguem, aquesta recollida d'escombraries. De moment s'ha implantat el procés des del 1er de febrer, aquest nou sistema. Hem de comentar que evidentment quan hi ha un canvi de costums i d'hàbits, evidentment costa molt, i sobretot doncs amb gent gran els hi costa fer una cosa que no han fet mai, no? Però bueno, jo penso que el balanç ha de ser positiu, amb tots els problemes que això també ha comportat, i que de mica en mica anem resolvent situacions que no havies pensat bé, o situacions que se plantegen noves i que tu no havies plantejat i que ara ens hi trobem, i bueno, i que hem de solucionar sobre la marxa, però jo crec que el balanç és positiu.
Em parlava de problemes. Quin tipus de problemes s'han trobat que no s'esperessin?
Bé, sobretot, per exemple, doncs, hi ha carrers, diguem-ho així, que va força malament entrar a recollir-ho, perquè són estrets, perquè són petits, etc. Llavors s'han d'oferir solucions a aquests veïns, que puguin treure-ho a molts pocs metres, puguin penjar els seus cubells. Per exemple, què passa quan un cubell ja es perd, ja sigui pel vent o ja sigui perquè hi ha alguna bretolada? Doncs ho hem solucionat en 3 dies, però aquest canvi de cubells, diguem-ho així, l'hauríem de solucionar doncs en un dia. Què passa, per exemple, amb segones residències? Durant tot un mes hem estat donant cada dia hem estat donant els cubells i agafant les dades de les persones, però està tenint molta gent de segona residència que tot just ara ens puja. Aquest es troba que en aquests moments no té aquests elements, diguem-ho així, perquè li recullin les escombraries, i que per tant doncs, bueno, tenim alguns problemes d'aquests. Però bueno, jo penso que hi ha tot un període d'adaptació, no només amb l'administració, sinó també amb les persones físiques que estan duent a terme, i bueno, són normalment aquests 6 primers mesos nosaltres els hem plantejat com el plat fort, diguem-ho així, d'aquest canvi de sistema, i que per tant doncs hem d'estar una mica amatents a tot.
Alcalde, podem garantir que tindrem el poble net en la trobada del moviment Xita Slow, que està a punt d'arribar, eh?
El poble en aquests moments ja està net, ja està, diguem-ho així, com diria un militar a la mili, en perfecto estado de revista.
En perfecto estado de revista. I com es planteja, com es presenta aquesta trobada que està a punt de produir-se?
Bueno, primer amb il·lusió, perquè amb un que té l'orgull de ser el representant del seu poble, doncs que li vinguin altres representants d'altres pobles de tot el món aquí a Begur per fer una assemblea de Xita Slow, doncs, bueno, és una satisfacció, és un orgull. I en aquests moments, doncs, bueno, estem, mira, avui ara a mig matí tenim una reunió amb totes les àrees i per tant doncs ja, en fi, a punt, ja tenim inscripcions, ens anem cap a la trentena en aquests moments d'alcaldes confirmats, hi ha una delegació de Xina, hi ha una delegació de Corea, hi ha una delegació de Polònia, hi ha d'Alemanya, d'Itàlia, etc, etc. Vull dir que, bueno, en fi, es prepara bé, serà un cap de setmana intens.
Al voltant d'això, a finals de gener, el regidor també de l'Ajuntament, l'Eugeni Pibernat, responsable de promoció econòmica, ens parlava que s'estava preparant un esdeveniment, ell parlava d'una fira, d'una nova fira, coincidint amb aquesta assemblea. No sé com, en quin estat estarà això.
Molt bé, molt bé. Precisament per rebre i per tenir tots aquests delegats, vam pensar que també, i també per la ciutadania, per informar una mica de què és exactament aquest moviment de Cheetahs Blow, perquè és sorprenent, diguem-ho així, que nosaltres tinguem precisament la presidència d'aquest moviment a Espanya i que els ciutadans no sàpiguen ben bé què és això, no? I per tant ens vam pensar de muntar una fira amb totes les poblacions d'Espanya que puguin venir i puguin mostrar una mica tot el que fan en els seus pobles, i aquesta fira a més doncs comptarà amb tota una sèrie d'esdeveniments que tenen relació amb la cultura tradicional. Geganters, hi haurà castellers, sardanes, hi haurà, en fi, totes aquestes manifestacions tradicionals de cultura nostra, doncs hi seran en aquests tres dies. Per tant, serà un cap de setmana complet, vaja.
Per quines dates està previst això? Perquè si li he de ser sincer, jo no he vist cap cartell, no he vist cap anunci ni cap publicitat, cosa que em recorda que podríem publicitar nosaltres aquesta fira, però vaja, deia, no he vist cap cartell d'això. Quan està previst que es faci?
Això a partir precisament d'avui. Avui tenim la reunió definitiva, i a partir d'avui precisament sortirà ja tota publicitat, diguem-ho així, d'aquest esdeveniment, i no tinguis, en fi, Ràdio Capital serà de les primeres
estava llançant a la d'allò, estava escombrant cap a casa, però no pretenia que es mullés al respecte. Per concretar les dates, quin cap de setmana o quins dies es farà aquesta fira?
Aquesta fira serà el 24, 25 i 26 de març, és a dir, d'aquí 15 dies, la setmana, aquest cap de setmana, no el següent.
Perfecte.
24, 25 i 26, divendres, dissabte i diumenge.
Escolti, alcalde, parlant de fires, hem mogut la Fira dels Indians, l'hem canviat de cap de setmana?
L'hem canviat de cap de setmana, no es farà el dia 1, que és divendres, 1 de setembre, sinó que es farà el 8, 9 i 10, i l'hem canviada perquè sempre que ens coincideix, vam pensar que sempre que ens coincideix amb cap de setmana que ve d'agost, per dir d'alguna manera, la quantitat de gent que tenim aquí en aquests moments és tan gran que és, bueno, en fi, és allò de dies que no hi cabem.
Per separar una mica dels dies de dies intensos d'agost, per entendre'ns, eh?
Ah, exacte, i a més penseu que també l'objectiu una mica de la fira és allargar la temporada, allargar una mica la temporada. Llavors fer aquesta fira amb un cap de setmana, diguem-ho així, que ja és natural de vacances, com és agost, doncs, bueno, ens semblava que aquest objectiu, per exemple, no es complia, però sobretot és el de la gran quantitat de gent que tenim i que ens distorsiona una mica tot plegat.
Em va fer molta gràcia... Perdoni, Gavi.
No, digues.
Que em va fer molta gràcia la nota de premsa que va llançar l'Ajuntament, perquè deia que s'havia de retrasar perquè enguany, el primer cap de setmana de setembre, coincidia amb el final de l'agost. I em va fer molta gràcia aquesta frase.
Sí.
Bueno. Com a fet excepcional, no?, que el primer cap de setmana es produeixi al final de l'agost, està bé, és graciós.
Bueno, és que és així.
Escolti, una altra qüestió també, que ara ja fa unes quantes setmanes, ho vam saber a finals de gener, que es volen impulsar una sèrie d'horts comunitaris aquí a Begur. No sé si s'ha mogut fitxa ja al respecte d'això, si ja tenen candidats per cuidar aquests horts, si ja estan condicionats als espais on està previst fer-los.
Ara estem a la primera fase de condicionar, diguem, els llocs on ha d'anar aquests horts socials. Ja s'està netejant tot un terreny important, just està al costat del pàrquing del Sotan Ferrer, i aquesta zona verda, que, bueno, és una zona, diguem-ho així, de l'Ajuntament, és un espai de l'Ajuntament, doncs ja s'està en aquests moments netejant. S'està arreglant, entre cometes, el que total que ha de ser aquests horts, perquè tinguin tots els serveis i a partir d'aquí doncs, els candidats doncs, hauran de treballar-ho. La segona fase, nosaltres preveiem que el mes que ve, a l'abril, cap a mitjans d'abril, hi haurà, diguem-ho així, la publicitat d'aquests espais i, per tant, doncs, que la gent, els candidats, entre cometes, doncs, hauran de presentar instància, hauran de presentar la petició de que volen un petit espai doncs, bueno, doncs per plantar-hi el que faci falta. Uh-huh. Per tant, doncs, aquesta primera fase a finals de també d'aquest mes ha d'acabar i a partir de mitjans del mes que ve doncs, ja publicitarem tots els requisits, entre cometes, per ja apuntar-se en aquests ossos ja.
Podem avançar algun d'aquests requisits? Per exemple, sabíem que una de les condicions és que això sigui estrictament per autoconsum, se'n prohibeix la venda de productes que es puguin conrear en aquests horts, però hi ha algun altre requisit per accedir-hi?
Bàsicament, aquests que has dit tu, evidentment també segons quin conreu no es podrà fer, i evidentment també tindrem una persona, diguem-ho així, que ens anirà revisant l'estat, diguem-ho així, de l'hort, no? Mm-hmm. És a dir, que estigui correcte, que estigui cuidat i que evidentment doncs, aquella persona, la persona que ho hagi demanat sigui la que realment hi vagi a fer-ho. I després estem rondant també la idea de les edats, és a dir, això està fet per, evidentment, doncs, gent gran, que en aquests moments estigui jubilada, o també estem pensant si obrir alguna possibilitat de que gent jove desocupada o amb problemes, diguem-ho així, socials, doncs també hi pugui accedir-hi. Això és una idea que en aquests moments tenim en el calaix i que estem rumiant.
Sí, o potser la possibilitat d'obrir-ho a gent jove que simplement tingui les ganes o la vocació de dedicar-se a la feina, a treballar la terra, no?
Bueno, aquest és una... És una aviam com explicar. Nosaltres quan ens vam presentar en aquesta legislatura, en el programa electoral, hi teníem diguem-ho així, a tornar a la vinya, és a dir, tornar a conrear espais que en aquests moments estan erms per fer vinya. Mm-hmm. Però ens trobàvem que el primer pas és evident que aquelles persones han d'aprendre, han de saber, o sigui, perquè això anava destinat a gent jove. Parelles joves, o senzillament no parelles, sinó gent jove que vulgui dedicar-s'hi. I per tant el primer pas és que n'aprenguin. És una possibilitat, els horts socials t'ofereixen aquesta possibilitat, i això és el que també hem d'estudiar amb els tècnics, aviam si això és una possibilitat real que ens pugui servir. Uh-huh. Ho tenim en el cap, per fer-ho.
Perfecte. Encara una última qüestió, perquè hem conegut ara recentment que Begur ja té un pla director per abordar globalment tot el sanejament del municipi. D'entrada, allò per dir-ho en paraules planes, exactament què és un pla director per abordar globalment el sanejament del futur del municipi?
Nosaltres ens hem trobat, una vegada estàs assentat a la taula d'alcalde, uh-huh, et trobes, diguem-ho així, amb molts problemes, que un per un són problemes petits, molt importants per la zona on es fa, però petits, en quant a sanejament.
Sanejament, estem parlant d'allò de xarxa de clavegueres, distribució d'aigua, etc.
Exacte, bombejos, etc. Sí, exacte, és això, Llavors, sempre tens aquest problema que rebenta una tuberia, hi ha un escape no sé on, hi ha, en fi, és igual, problemes d'aquests petits. I te'n vas adonant compte de mica en mica que es fa que no és un problema amb un carrer, sinó que a final de mes resulta que en tens moltíssims. I no només això, sinó que a més hi ha alguna xarxa d'aquestes de bombeig que ja està quasi al col·lapse. Uh-huh. Per què? Pues perquè, bueno, quan es van construir doncs, fa X anys, hi havia 4 cases i ara doncs, n'hi ha 400, i per tant doncs, tota aquesta xarxa s'ha de renovar, s'ha de posar al dia. Uh-huh. A partir d'aquí pues, et planteges que potser una visió global de tot el sanejament de Begur, és a dir, tot l'estat de clavegueres, de bombes, etc, etc, doncs valdria la pena tenir-ho sobre la taula, perquè a més no només et serveix perquè aquestes renovacions es puguin fer de mica en mica, és a dir, programar aquestes renovacions, sinó que a més també et serveix a l'hora de l'urbanisme, a l'hora de fer créixer una urbanització o d'implantar una urbanització nova, ja tens sobre plànols com ha de créixer en quant a serveis. I això, diguem-ho així, doncs, que fins ara s'havia fet una mica a ull, doncs ara és important perquè ho tindrem sobre paper i, per tant, sobre una planificació segura i segura i efectiva, evidentment.
Alcalde, això es podria traduir en que s'aixequés, diguem-ne, tota la xarxa de carrers i de sanejament del poble?
No.
A llarg termini, em refereixo, i de manera escalonada, evidentment.
El planejament, sobretot és sobre abastament, aviam com explicar-ho. Les canonades que ens passen pels carrers són canonades petites que connecten amb les grans xarxes. Uh-huh. Nosaltres en aquests moments tenim, diguem-ne que anirem a per les grans xarxes.
D'acord.
És a dir, les canonades generals que ens porten doncs, fins a les depuradores o fins a la depuradora de l'Ogó o fins a altres depuradores de pals, per exemple. És a dir, no, que la gent no pateixi, que no comenci a espantar-se de que m'obriran el carrer segur. Quan obrim un carrer, evidentment, és perquè renovem la xarxa també local, diguem-ho així, la d'aquell carrer, però en aquest sentit, home, ja anem aixecant alguna cosa, però no. Que no pateixi la gent, que no els hi tocarem de moment els carrers. Els carrers,
eh? No, bueno, home, i si fos necessari s'hagués de fer, doncs escolta, home, simplement, bé, és el que vostè deia, no? En molts casos són infraestructures que porten molts anys instal·lades, amb un ús molt intensiu i segurament sobreutilitzades pel creixement urbanístic. Per tant, segons en quines zones seria més que justificable que es fés. Però vaja, sí que volíem, com a mínim volíem aclarir-ho, en què consistirà, un cop aquest pla director estigui redactat, quina seria la següent fase.
Sí. Sí, sí. Fixa't que sobretot estem parlant de connexions de les urbanitzacions o de les platges, diguem-ho així, cap a sistemes, diguem-ho així, ja de depuració, eh? Uh-huh. És a dir, jo que sé, la connexió de Sarriera cap a Begú, o la de Fornells i Aigua Blava, diguem-ho així, també cap a Begú, a Satura, etcètera, eh? Sobretot estem parlant, diguem-ho així, de la xarxa grossa, eh? De la principal.
A més, l'orografia de Begú i la quantitat de muntanyes que hi ha fa que encara sigui més necessari, o fa que sigui encara més complicat gestionar aquest servei, m'imagino.
Bueno, sí, home, els enginyers s'han divertit. Els que han redactat, diguem-ho així, el pla s'han divertit. Sí,
s'han divertit.
Ells comentaven, esclar, diu, tu vas a curar en un poble, en una ciutat plana, relativament plana, bueno, i escolta'm, és relativament fàcil fer-ho tot, no? Però estan aquí, Déu-n'hi-do, la complicació és important.
Està
clar. Hi ha molts bombejos, que vol dir també molta energia, molta llum, però bueno, en fi, s'ha de tirar endavant.
Alcalde de Begú, Joan Loureiro, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i respondre a totes les qüestions que hem anat plantejant, que són moltes. Portem gairebé 25 minuts d'entrevista, per tant ha estat extens. Gràcies, deia, per atendre la nostra trucada, i que vagi molt bé aquesta assemblea de Chitaslow que tindrà a Begú, a casa seva, d'aquí 15 dies.
Molt bé, ja estareu ben informats i, evidentment, doncs, esperem que hi assistiu d'alguna manera. Esteu convidats.
La seguirem de prop.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, adéu-siau, bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Passen 2 minuts de 9:45 del matí. Esteu escoltant el Supermatí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Got your girl in the gray shake, choosy. Club going hard on a Tuesday. Got your
Agrada per hipnòtica aquesta cançó que es diu Tuesday, que vam conèixer fa pocs dies, de la mà del productor Burak Pieter i la veu de Daniel Sandoval. Es diu Tuesday. Falten 10 minuts perquè siguin les 9 del matí. Elizabeth, she's the girl next door, but she's a little bit, yeah, to me she's a little bit more. When I'm with her, then I feel like a king. Yes, I feel like a king. To be in her grace, I would do anything, I would do anything. I would go down on my knees, 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 down on my knees. Oh, Queen Elizabeth, you're the one that I wanna be with. My Queen Elizabeth, giving up, giving up, giving up just a little bit. Oh, Queen Elizabeth, you're the one that I wanna be with. You're the one that I wanna be with now. Cançons que formen part del primer pla de l'actualitat musical. Aquesta es diu Queen Elizabeth, forma part del primer o del recent treball discogràfic dels Cheat Codes. Són gairebé les 9 del matí i estem a punt de tancar el programa d'avui. I com sempre, tanquem el programa fent un últim repàs a l'actualitat més pròxima.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Urbanisme obre un expedient a l'empresa promotora del xalet del Golfet, Toni Selles.
Bon dia. La Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat ha obert un expedient sancionador a la societat promotora del xalet del Golfet, Casa Calella SL, per la construcció de dos murs d'uns 30 metres de longitud. El motiu és que aquests murs s'han edificat sense l'autorització corresponent en la zona de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre.
Segons Segons fonts d'urbanisme citades per Diari de Girona, a finals de gener la Direcció General va emetre la proposta de resolució de l'expedient que ara la promotora està estudiant. El projecte del xalet del Golfet té autorització per un mur de 38 metres a la zona de servitud de protecció, però no per aquests altres dos ubicats més al sud. De fet, els promotors els han edificat més enllà d'on estava previst segons el projecte aprovat. Tampoc tenien permís per una petita porció de terrassa i de piscina. Si finalment no se'ls dona l'autorització, s'hauran d'enderrocar.
Seguim, anem, l'alcalde de Begur, perdó, Begur ja té pla director per abordar globalment tot el sanejament de futur del municipi. N'hem parlat fa un moment també amb el seu alcalde.
El Consorci de la Costa Brava ha presentat recentment el pla director per abordar de manera global tot el servei de sanejament de les aigües negres del futur del terme municipal. Aquest ens és el que gestiona el sanejament al llarg de la Costa Brava. En una recent trobada amb tècnics i càrrecs electes de Begur, els responsables del Consorci han exposat les línies mestres del pla.
Aquest pla de sanejament de les aigües planteja la connexió al sistema de sanejament general de tot el municipi, fins i tot els projectes urbanístics encara no desenvolupats, superant la complexitat derivada de l'orografia de Begur. El pla director ha dividit la xarxa de sanejament del municipi en 37 conques i en cadascuna d'elles s'han estimat els cabals de futur preveient el seu creixement urbanístic per marcar les infraestructures necessàries per poder assumir-ho. A nivell global es preveu, entre altres actuacions, la construcció de 17 noves estacions de bombament.
Les 8:56, l'Ajuntament de Palamós vol tenir enllestida la nova ordenança municipal de tinença d'animals domèstics abans de l'estiu.
En les darreres setmanes, l'àrea de Medi Ambient ha recollit les aportacions dels veïns per a l'actualització d'aquesta ordenança que Palamós va aprovar l'any 2000. Les propostes s'han recollit en reunions presencials i també mitjançant l'espai habilitat al web municipal o vehiculant-les a través d'entitats i associacions locals.
Les principals aportacions ciutadanes apunten a la necessitat d'establir espais regulats al municipi on els animals puguin estar deslligats i corre sense cap perill per ells o per les persones. També demanen la possibilitat d'habilitar una zona de platja del municipi on, fora de la temporada d'estiu, es pugui realitzar aquesta activitat deixant lliure l'animal o bé poder-hi passejar sense problema. Ara la comissió de seguiment elaborarà un avantprojecte que anirà al ple. L'objectiu és disposar abans de l'estiu de la nova ordenança que garanteixi al municipi una tinença responsable que millori la convivència i la qualitat de vida de les persones i dels animals.
Les 8:57. La DEO Empordà recupera els vins d'àmfora.
Diversos cellers de la DEO Empordà han recuperat les àmfores per oferir vins que destaquen per la seva mineralitat, frescor i un elevat grau de puresa dels aromes primaris de la varietat emprada. Fa més de 2.000 anys, grecs i romans van estendre l'ús de les àmfores a l'Empordà com a recipient per fermentar el raïm i elaborar el vi. Ara els cellers La Vinyeta, Gelamà, Vinyes d'Olivardots i Gerizena han començat a comercialitzar vins creats amb aquesta històrica tècnica, tot i que per ara s'elaboren petites produccions que exploren la seva potencialitat.
Els cellers usen àmfores de 600 a 800 litres de capacitat elaborades amb fang d'una porositat concreta que propicia un correcte envelliment dels vins. Els cellerers destaquen la mineralitat dels vins d'àmfora a causa del contacte directe del vi amb el fang. Remarquen que els vins d'àmfora són lleugers, molt frescos i un punt afruitats, molt en la línia de la demanda actual del mercat. Una altra de les seves característiques és l'elevat grau de puresa dels sabors primaris de la varietat emprada gràcies a la neutralitat del recipient.
Seguim. Per acabar, Forallà comença el procés per fer una cuita de calç al forn gran de Fonteta.
L'Ajuntament de Forallà que ha iniciat el procés per fer una cuita de calç a l'emblemàtic forn gran de Fonteta. Es tracta d'un complex procés que implica molts voluntaris i que culminarà cap al mes de març de 2018. El primer pas s'ha fet aquest cap de setmana amb la neteja del forn. Ara es valorarà si cal fer alguna actuació de manteniment a l'estructura del forn i es procedirà a obtenir la pedra de calç.
D'altra banda, passat l'estiu es prepararan les prop de 3.000 feixines de bruc i arbós que es necessitaran per la cocció i es deixaran assecar. A principis d'any es fixarà el calendari per enfornar i fer la cuita. Es preveu coure al voltant de 60 tones de pedra calcària. D'aquesta manera, Forallac vol recordar la importància que va tenir aquesta activitat fins al primer terç del segle XX.
Gràcies, Toni, i gràcies, Sílvia. Tenim temps encara per fer un últim apunt a la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Aquesta matinada ens ha començat a creuar un front que ja ens ha deixat precipitacions i una baixada de temperatures. Així doncs, aquest matí encara arrosseguem aquestes nuvolades i la possibilitat d'algun ruixat. Amb el pas de les hores anirà minvant i deixarà un dia amb algunes estones de sol. El vent del nord bufarà amb intensitat sobretot al matí i el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per vent i per l'estat de la mar, ja que tindrem un onatge de fins a 2 metres i mig. De cara a demà, una situació més tranquil·la i estable, dominada pel cel serè.
Gràcies, Martí Seguer. Gràcies a tot l'equip que el fa possible. Toni Sella, Sílvia Pedret, David Parreño, Dani Cortés, Martí Seguer, Ignasi Arbat, Marc Clapés, que aquesta setmana el tenim de vacances, Josep Lluís Vidal i també Juli Pedrero. El Supermatí tornarà puntualment demà a les 8.
Supermatí amb en Miquel 40.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.